No, vamos a ver. Creo que primero hay que seguir la situación y en función de la situación reaccionar. Lo que ha hecho en este caso el director de la Agencia Internacional de la Energía es simplemente plantear lo grave de la situación. Y en el análisis estamos de acuerdo. Es una situación grave, pero tenemos que ver a partir de ahí qué medidas tomamos y cómo reaccionamos. Le pongo un ejemplo. Se mencionaba petróleo y gas, particularmente el gas, no solo sirve a efectos energéticos, sino que también es un elemento fundamental, pues, para la producción de los fertilizantes nitrogenados. Por tanto, tenemos una incidencia muy seria. Ahora estoy aquí en Barcelona celebrando el 50 aniversario de Alimentaria y recordaba anoche, precisamente en mi discurso, que hace 50 años estábamos en el año 76 viviendo los coletazos de la gran crisis del petróleo de los años 70. Por tanto, nos hemos enfrentado a otras crisis, hemos salido de ellas y yo estoy convencido que antes o después saldremos también de esta. Pero evidentemente estamos ante una situación grave, muy grave, provocada por la actuación tanto de Estados Unidos como de Israel en Oriente Medio y estamos viviendo las consecuencias.
Sí, n'hem après del que hem viscut. El que vam aprendre, per exemple, en les anteriors crisis és que quan limitàvem el preu de l'energia, algunes empreses el que feien era pujar després el preu per seguir mantenint el benefici o augmentar el benefici. Com ho faran perquè les empreses no s'aprofitin de l'increment de preus i ho traslladin als ciutadans?
Bueno, yo he hecho este mismo fin de semana he hecho una llamada en la cadena alimentaria a que todo el mundo asuma la responsabilidad de la gravedad del momento. Esto no puede recaer únicamente sobre las espaldas del gobierno de España ni sobre la Unión Europea. Tenemos cada uno que nosotros, yo lo entiendo perfectamente, para manteniendo la rentabilidad, pero tanto en el sector primario como sobre todo en la industria y en la distribución, tener mucho cuidado de que los ciudadanos realmente no se vean gravemente afectados por esta situación. No es fácil y además no es cuestión de una medida administrativa. Una medida administrativa, cualquier medida que puede parecer sencilla sobre el papel, después tiene efectos no queridos y no logra tampoco el objetivo. Estamos en una economía de mercado. Podemos corregir algunas de las tendencias de esa economía de mercado, podemos acompañarla, pero tenemos que tener claro que efectivamente tenemos un problema ante nosotros que es un problema muy serio, ¿no?
És el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Lluís Planes, en aquest primer dia laborable. Recordem que la gasolina, la llum i el gas seran més barats per l'entrada en vigor del pla anticrisi del govern espanyol. Ministre, gràcies per acompanyar-nos.
Muchas gracias a ustedes y un saludo para todos los oyentes.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país, Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix, Pata Negra.
Avui, a Joc de Cartes, busquem el millor restaurant d'especialitat de Lleida.
Els teus caragols cridaven?
Si se sentia una coseta així... Pobret.
Estava el pop bastant dur.
Tu l'has trobat dur?
No. Troba bé. Sí.
És un pop, no és assimí.
Joc de Cartes, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
És que ho sé, improvisava. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics. A Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
El director de l'Agència Internacional de l'Energia, que, com sentíem, alerta que la guerra a l'Orient Mitjà pot desencadenar una crisi energètica molt severa.
Aquesta crisi representa un moment sense precedents. Dues crisis del petroli i una crisi del gas que es produeixen simultàniament. A més, no es limita només al petroli i al gas, sinó que diverses de les artèries vitals de l'economia global s'han vist afectades.
Tot això quan la pròxima nit s'acaba el termini de 48 hores que dona el tram adonat a l'Iran perquè reobri l'estret d'Hormuz. Ara ho comentarem amb David Madí, amb Pau Llong, amb Montserrat Nebrera i amb Afra Blanco. És un dels temes del dia. Molta preocupació pel que pot passar econòmicament. I també amb Rafael Grassa, que és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor, què tal? Bon dia.
Bon dia, com sempre.
I gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, deixi'm donar torn d'intervenció a l'Afra, que porta estones a escoltar-nos i no l'hem sentit. Afra, com ho veus tot plegat?
No, trobo que és més interessant escoltar el professor que el problema.
Sí.
Sí, ara ho fem, però en tot cas, davant de la inseguretat internacional instal·lada, en aquest cas per Donald Trump i Netanyahu, jo crec que Europa, i aquesta hauria de ser la primera resposta, Europa ha de reafirmar les seves posicions en el marc de la diplomàcia, la legalitat i el bilateralisme, no? I començar a treballar de manera molt més ferma la idea de l'estratègia pròpia, natural i nacional que té la mateixa Europa, deixant de dependre de tercers, no? I en aquest cas, si s'ha de dependre, tirar d'allò que el Premi Nobel d'Economia l'any 2008 ha situat, no? Que és que els propis aliats dels Estats Units ara troben molt més ferm, molt més estable un aliat com la Xina que el mateix Estats Units, no? I aquesta reflexió crec que tant a l'Estat espanyol com a Catalunya, també amb aquest anunci d'en Salvador Illa de les mesures aprovades que s'hauran d'aprovar dimarts per complementar les que s'han aprovat a l'Estat espanyol i les que veurem si es reafirmen en el marc del Congrés dels Diputats, i la mateixa Europa hauria de començar a actuar en aquesta línia.
Ara parlarem de les conseqüències econòmiques. Ens acompanyarà també Miquel Àngel Bové, professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Però abans, professor Grassa, expliqui'ns com està ara mateix el conflicte, perquè fa dies que el conflicte ha deixat de ser només regional.
A veure, el conflicte va començar a ser un conflicte regional vinculat amb un canvi que s'havia produït a partir del 2024 amb l'atac israelià al consolat de Damasc, on Iran canvia la seva estratègia, que era de defensa avançada a través dels seus proxis, dels seus vicaris, que eren l'eix de la resistència, països com Síria o com Iraq, que ara ja no estan en aquest bloc, Hezbollah, Hamas. Ataca directament, controladament, i avisa pràcticament del que farà. Això continua, però canvia lleugerament a partir del juny del 2025, els primers atacs, diguem-ne, contra les instal·lacions d'enriquiment nuclear. No són centrals nuclears, són reactors nuclears, no confonem, i des d'aquesta perspectiva ja comença a atacar directament. I això és el que fa. Després d'aquest atac hi ha un conflicte regional que s'expandeix ràpidament pels països del Golf Pèrsic i altres de la zona, incloent-hi Iraq, on hi ha atacs en aquest moment constantment. Iraq ara està posicionat al costat dels Estats Units, al igual que Síria. Es converteix en internacional, lleugerament. Sempre ha estat, la zona sempre ha estat una zona internacionalitzada per la importància del conflicte arabo-palestino-israelià. I després, indirectament, es converteix en mundial, perquè afecta a les cadenes de subministrament, als fertilitzants, a altres qüestions, el petroli i el gas.
La part econòmica fa que sigui ja un conflicte mundial.
És un conflicte mundial que en qualsevol cas tindrà conseqüències mundials durant molts mesos, perquè com a mínim un 20% o un 30% de la producció de gas de Qatar, estarà inutilitzat durant mesos per als danys que es van produir a les seves plantes. De moment no s'ha atacat a l'oleoducte d'Aràbia Saudí, o si s'ha atacat no ha tingut èxit, que porta el seu cru per damunt de la zona del canal de Suez, per, diguem-ne, de lo que seria l'estrat, l'estret de Bab el-Mandeb i també d'Hormuz, i permet la sortida. Aleshores, quina és la dificultat? S'està escalant molt, estem amb el que es diu la trampa de l'escalada, que és una qüestió que dius jo reacciono al que fa l'altre. El més important...
La reacció ara, per exemple, ahir l'Iran va amenaçar de tancar totalment l'estret d'Hormuz.
Això té que veure amb una escalada ràpida, si em permets, sí. Ricard, crec que valdrà pena que això l'entengui la gent. Quan s'ha produït això? El més greu que hi ha passat en els últims temps és la capacitat d'atac directe a instal·lacions nuclears. Per un cantó, Israel sembla que amb suport d'Estats Units ataca Natanz, que és la principal centre d'enriquiment de productes d'urani d'Iran, i amb resposta al mateix dia a la tarda ataca Dimona, el centre al Negev del projecte nuclear i de la construcció nuclear d'Israel. Per tant, el que estem entrant és una cosa d'embogiment, dient ataquem una cosa i una altra, i efectivament s'està dient que atacarem infraestructures ja no només energètiques, sinó quotidianes. Ho ha estat fent Iran des del principi amb atacs no continuats, però sí 4 o 5, com a mínim que sabem, a plantes desalinitzadores del Golf Pèrsic, i ara amb aquesta amenaça de les centrals elèctriques, el que produiria un col·lapse en el país.
Per tal que està dient que aquestes amenaces mútues entre d'ahir, per exemple, entre l'Iran i els Estats Units, de destruir totes les instal·lacions energètiques i elèctriques, són reals, no són retòrica.
Són una part de retòrica, però recordeu, per Iran, ara el conflicte és un conflicte de supervivència. El règim, primer, crec que ja us ho vaig explicar aquí alguna vegada, la Guàrdia Nacional Revolucionària és el segon exèrcit i el més important d'Iran, es crea en el 78 i sobretot durant la guerra amb Iraq entre el 80 i el 88, i des de fa 3 anys té capacitat descentralitzada. La capacitat de disparar i els mecanismes per disparar estan a totes les províncies iranianes. Per tant, ningú pot saber què farà el responsable d'una llançadora de míssils o d'un mecanisme de míssils de creuer o de drons. I això planteja un problema de no sabrem el que farà. Per dir-ho d'una manera clara, fins ara, a les guerres on estava Iran, el tempo i el ritme l'havien marcat Israel i Estats Units. I Iran s'hi havia acomodat. En aquest moment està jugant el mateix que ha jugat Trump amb el segon mandat, que és la teoria del Madman, de l'home boig. Soc imprevisible, no saps què faré. I això té un risc enorme. Dels escenaris que hi ha, el primer era que tot estigués relativament controlat. Això s'està desapareixent i estem amb un risc d'escalada, amb riscos, sobretot, què faran aquests 5.000 marins que estan arribant a la zona. Uns acaben de passar l'estret de Malacca, els hi falta molt, els 2.500, però altres estan a punt d'arribar.
Que per no oblidar també, senyor Grassa, qui va començar això? És Estats Units.
El que no ha canviat en el conflicte és que és una guerra il·legal i creixentment il·legítima. No a Israel, on hi ha un 90%, un 92% d'aprovació en aquest atac, però sí en el sentit del dret internacional. El dret internacional és poqueta cosa, però serveix perquè serveix. I serveix si analitzem tots els conflictes igual. Aquest conflicte és una agressió, igual que va ser el cas d'Ucraïna per part de Rússia. És exactament igual en termes de dret internacional.
I el que està passant al Líban, hi ha similituds en l'actuació d'Israel al Líban que a Gaza?
Evidentment, això és el que s'està fent. El que s'està fent és molt difícil acabar amb Hezbollah, i el que s'està intentant en aquest moment és clarament utilitzar la mateixa estratègia, eliminar els poblats. La notícia de l'enfonsament dels ponts al riu Litani d'ahir va en aquest sentit, perquè és molt difícil acabar amb una milícia com aquesta. Recordem, després de 2 anys i mig de guerra, Hamas està molt debilitat, però no està totalment acabat amb una franja de Gaza que està tècnicament destruïda. Per tant, s'intenta fer el mateix i s'ha provocat un èxode d'un milió de persones i atacs constants, fins i tot a la capital de Beirut, que està molt lluny dels espais que utilitzen habitualment Hezbollah, que està, òbviament, al sud del Líban.
Per tant, sabent que aquesta nit s'acaba aquest termini que deia de 48 hores que Donald Trump ha donat a l'Iran perquè reobri l'estat d'Hormuz, sabent que no hi ha voluntat de que això passi, vostè ara mateix el que veu que pot passar les properes hores és bastant més greu del que hem vist fins ara.
Podria ser, però també hi ha la possibilitat de que tornem a estar davant d'un taco. Taco és l'expressió que s'utilitza des de la primavera del 2025 per parlar de que Trump always chickens out. Trump, al final, sempre s'arronsa, sempre s'acobardeix i tira enrere. Això té a veure amb la teoria de jocs i el dilema del presoner i del joc del gallina, diguem-ne, que és un tema clàssic d'anàlisi d'estratègia. Però també podria ser que hi hagi algun avanç. Jo crec que en aquest moment el que està pesant és la dinàmica d'eleccions. Estats Units té unes eleccions al novembre, Israel té eleccions obligatòries com a més tard el 27 d'octubre, perquè s'acaba el període en què va guanyar, diguem-ne, i va aconseguir la coalició de govern Netanyahu. Fins ara jo pensava que podien ser eleccions que es convoquessin ara, el juny-juliol, aprofitant la situació, però les últimes enquestes, i a Israel són fiables, no com en altres països, diuen que el suport a la guerra és gran, entre el 90 i el 95% de la població, però que no guanya prous escons. Per tant, probablement anirà a un altre escenari, que és primeres 15 dies de setembre, que és el meu pronòstic de quan seran les eleccions, diguem-ne, segurament aquí, amb les regles electorals. Si és així, l'important són les eleccions de mig termini dels Estats Units. Els pronòstics són dolents per als republicans. Però, novament, dependrà molt de què facin les borses en aquest sentit. Insisteixo, intentar resoldre el problema mundial sense resoldre, baixar el suflé e intentar tornar a la taula de negociacions, fins i tot, si vols algun tipus de transició, no pots matar a totes les persones del règim. Ni perquè amb algú hauràs de pactar en aquest sentit. I ara hi ha dues persones especialment importants que sembla que estan amenaçades, però que tenen una capacitat de decisió entorn al 80 al 90. No són, òbviament, de la Guàrdia Nacional Revolucionària, però són molt més importants que el president i el ministre d'Exteriors, que són la part retòrica del règim iranià, però que no tenen capacitat real de decisió sobre el règim teocràtic.
David.
El doctor Grassa té una gran virtut quan explica tota la geoestratègia i la correlació entre els diferents escenaris, que ho fa molt, molt entenedor, no? Jo crec que efectivament tenim una guerra submundial amb efectes que comencen a ser mundials, val? I que l'escalada, la història ens porta molts records de tot això, l'escalada és molt perillosa, no? De fet, salvant totes les distàncies, ja m'entendreu, però una mica Iran està jugant la partida de resistència i de sumar altres actors a la guerra, com pogués fer l'Anglaterra de Churchill en la segona Guerra Mundial, no? Jo crec que està intentant generalitzar i expandir això. I, de fet, segurament el proper pas de l'escalada, doncs hi haurà la batalla de l'Estret d'Hormuz, això jo crec que és bastant inevitable amb desembarcament de tropes, perquè si no es pot fer, jo crec que això passarà en un moment o un altre, i després l'entrada en guerra d'Aràbia Saudí, sobretot, i els Emirats Àrabs, que estan mossegant la goma, no? Abans d'ahir, em sembla que va ser abans d'ahir, Aràbia Saudí va expulsar tot el col·lectiu diplomàtic iranià que hi havia a Riad, que és un primer pas amb tot això. L'única cosa que discrepo és sobre l'origen de tot això. Això té un predisseny, que aquesta guerra comença amb els atacs de Hamas. Aquesta és la conseqüència de tota l'escalada.
El reconeixement de l'estat d'Israel, si va estar lluny, David. Ho sento, però no em convenceràs amb aquests arguments. No són seriosos.
No, i tant que són seriosos.
Són narrativa.
No. Els acords d'Abraham que estaven intentant dissenyar un nou Mitjà Orient pacificat, és el que Iran intenta trencar i utilitza els seus peons, en aquest cas Hamas, que comença la història.
Com les declaracions des de l'any 90 repetides a organismes internacionals de Netanyahu, de que estava a setmanes de fa. Estan totes a l'hemeroteca. David, tens un viatge de perspectiva que jo respecto, però insisteixo, deixo acabar, però et rebatré tot i cadascun dels arguments per aquest camí. Però... perquè és veritat que hi ha una relació, però no és causal, és indirecta, és contextual. Si parléssim des del punt de vista criminalístic...
L'escenari del Mitjà Orient abans dels atacs de Hamas anaven en una altra línia, no?
No, perdona, de... no en el cas d'Iran. Eh? No en el cas de Síria.
No, però en el cas d'Iran anaven... és a dir, quan comença això és amb la complicitat i amb el disseny d'Iran, els atacs de Hamas. Jo crec que això és una cosa indiscutible.
No? Amb el consentiment a Hamas d'Iran. Sí.
No? Sí. D'acord. Val, doncs aquí està l'origen. L'escenari previ que s'estava treballant no era un escenari de guerra, era un escenari de pacificació.
D'un estat nuclear fora del tractat de no proliferació nuclear i l'altre no. O parles de tot o fas trampes al solitari. I a mi no me les faràs, David. Ho sento.
Parlo
de fets, no de narratives. I amb fets, això no s'aguanta. Explica'm per què Israel...
Perdona,
és a dir, quan la
era un fet que abans dels atacs de Hamas estava al Mitjà Orient amb una línia de pacificació...
El David Marí sempre utilitza els mitjans de comunicació per fer una visió esbiaixada del conflicte. I això s'ha de dir.
Jo
no he fet ni una sola... ni un sol adjectiu. No he dit absolutament ni un adjectiu.
No.
El que estàs dient és que això comença amb Hamas.
La guerra aquesta comença el 28 de febrer. No, aquesta guerra comença en el 23, els atacs del 7 d'octubre. Simplement el que t'estic dient és que aquesta perspectiva és diferent. Ja està, no passa res. Sobre l'altre podem estar d'acord. Però sobre l'origen d'això, crec que hi havia un Mitjà Orient que estava agafant una línia, un plantejament diferent, que per primera vegada els països àrabs i Israel estaven col·laborant per construir un escenari, que és el que provoca que això es vulgui trencar. I això és el que provoca l'atac de Hamas, el que provoca tota la primera part d'aquesta guerra, i ara estem en una segona part, i esperem que això no es contamini a una tercera. I això no és cap esbiaix, jo crec que és una anàlisi absolutament raonable.
Bueno, doncs llavors, digue'm què pensaries d'aquest escenari que han demanat els...
Amb una discussió que a mi sempre em fa gràcia, que és això, aquesta història de les guerres legals. Quina diferència hi ha entre les guerres legals i les il·legals?
Que el dret internacional o serveix per tots o no serveix per ningú.
No, però això està clar.
Perdona, és igual que el dret humanitari. Jo començaré dient que s'han utilitzat bombes de fragmentació per part d'Iran i això és una violació del dret humanitari i el dret de guerra. Però també et diré, Israel, que les utilitza al Líban des del 2006. I això està documentat i provat. És la llei de la jungla.
Però, perdó, des de la Segona Guerra Mundial amb el nou ordre, quina guerra legal hi ha hagut? I com és una guerra legal diferent d'una il·legal?
Per exemple, el 2001 a l'Iraq la va autoritzar... És a dir, una guerra legal, perquè...
Digue'm una guerra legal. No.
Sí, mira, doncs et diré. 1991, 17 de gener de 1991, després de l'agressió d'Iraq a Kuwait, hi ha una resolució del Consell de Seguretat que diu: autoritzo els estats membres a que utilitzin tots els mitjans a la seva disposició per arribar a l'statu quo. La intervenció de 30 membres de... a l'ordre internacional, liderades per Estats Units, va ser legal. La del 2003 no va ser legal.
La primera guerra d'Iraq era legal i la segona no.
No, la primera guerra contra Iraq...
Contra Iraq, perdó, sí.
Va ser legal. No va ser la guerra d'Iraq, sinó contra Iraq. És a dir, els termes i la precisió són importants.
Tens raó.
Pau. A veure, jo volia parlar sobretot de qüestions econòmiques després, però bueno, sembla que tindrem un altre convidat.
Sí, després entrarem al tema econòmic, sí.
Sí, no, aquest joc de malabars que utilitza el David sistemàticament, perquè, clar, vostè ve un dia...
Tampoc convertim ara en un debat sobre
el David. No, però és interessant, perquè al final estem intentant...
Si jo el respecto...
No.
Hi ha persones que...
No, si m'encanta.
Són membres directes.
Si no hi ha res que li agradi més al David que això que acaba de produir-se.
No, tenim una discussió. On comença aquesta història? Doncs, bueno, doncs...
Te la porgo més enrere.
Clar,
sí,
d'acord. És un debat interessant, però el que no és veritat és que això comença el 28 de febrer com una cosa espontània. No, no fotis.
Vale. Cada expert que ha vingut en aquest programa les últimes setmanes a donar una mica de context sobre aquest conflicte, el que t'ha vingut a subratllar, i és normal que t'ho subratlli perquè tens un privilegi i un poder molt important tenint micro cada dilluns per explicar la teva propaganda sionista, és que aquest conflicte no comença amb els acords...
Com la teva, suposo, no més o menys.
Perquè jo no t'he tallat i porto molta estona callat escoltant
les
coses que dius. Okay. La teva propaganda sionista consisteix en assenyalar que aquest conflicte neix amb els acords d'Abraham. I això és una xorrada com una casa de pagès. Obvia la Nakba, obvia totes les guerres entre Palestina i Israel, obvia el paper dels Estats Units alineant efectivament totes les potències wahhabistes i més radicals al seu favor, obvia mil milions de coses. Poses el límit on comença aquest conflicte, on a tu convé per assenyalar que l'Iran, que és qui és la víctima agredida en aquest conflicte, és el culpable i el responsable del que està passant. Obvia sistemàticament l'èxode d'un milió de persones al Líban absolutament il·legal, i a més ja avalant una retòrica hobbesiana, no em tallis, avalant una retòrica hobbesiana per la qual ja el dret internacional no importa, perquè al final, com que les guerres són totes injustes i la vida és molt complicada, doncs el que podem fer és, en un país com el Líban, provocar un èxode i una matança d'un milió de persones. Aquest cap de setmana, de fet fa 24 hores, matar 40 metges d'un hospital de Beirut de forma absolutament indiscriminada, quan Israel saps perfectament que té la capacitat de matar discriminats discriminadament. Per tant, aplicar el mètode de genocidi que ha aplicat a Gaza, aplicar-lo al Líban. I tu ens vols explicar que aquí el problema és els acords d'Abraham i que hi ha hagut algú que s'ha desviat. Per què no té l'Iran dret a enriquir urani per les seves infraestructures civils i Israel pot ser una potència nuclear, quan Israel és el principal agent desestabilitzador de la regió, bueno, és el principal agent imperialista que ha causat guerres amb tots els seus països del seu voltant.
Sí, sí, Pau, d'acord.
La teva narrativa i el teu discurs...
Queda clar que tu ets partidari de que l'Iran tingui la bomba nuclear. Doncs, escolta, doncs hi ha molta gent que creiem que això és un perill mundial molt diferent de que la tingui Israel.
David, jo sóc partidari de la desnuclearització, però qui ha apostat per la nuclearització ha sigut Israel i els Estats Units, i qui han sortit dels tractats de no proliferació són els teus amics.
Aviat si arribem a un punt d'acord.
Agafem
aquest punt. A veure, tots els experts, incloent Rafael Grossi, que s'està jugant la Secretaria General de Nacions Unides perquè té el suport del seu president d'Argentí, però no podria ser-ho sense el suport de Trump en aquest moment, perquè ha de passar pel Consell de Seguretat, han dit que a l'acord que es va signar amb ajut de la Unió Europea a l'etapa d'Obama el 2015 era un bon acord. Aquest acord havia funcionat d'això, i el primer que fa Trump en el 2018, després d'arribar a la presidència inicial el 2017, és evitar-lo. Molt bé. A partir d'aquí hi ha debats, discussions. Oman va tornar a dir que s'havia arribat molt lluny. Què és el que sabem de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica? Hi ha aproximadament, això són informes oficials, 9.000 quilos d'urani lleugerament enriquit i 408 quilos d'urani enriquit al 60%. Encara lluny del 95%. Però amb un urani del 60%, si un vol, podria fer armes nuclears burdes, grulleres, però complicades, en part una bomba, més que una, amb una reacció en cadena, una bomba bruta, diguem-ne, que contaminaria. El que s'ha dit sempre és que això, sense diplomàcia, no es pot resoldre. I el que sempre han demanat els països àrabs és una desnuclearització de la regió. Ho recordem, ho recordo, que Israel no ha estat mai al tractat de no proliferació nuclear, no, que utilitza sobretot plutoni, no urani enriquit, a la central de Dimona, perquè té reactors com els francesos que generen com a residu plutoni. I...
perquè l'origen és de França, sí, sí.
Sí, sí, no, ho sé perfectament. Si vols, te puc explicar tota la història. Sí, sí. En aquest sentit. I, aleshores, el sistema és... D'acord, la proliferació nuclear és dolenta, i des del finals d'abril fins al 22 de maig tindrem la conferència de revisió del Tractat de No Proliferació Nuclear a Nova York, que acabarà molt malament, perquè en aquest moment la majoria de països estan pensant que proliferar és la fórmula. Corea del Nord, que ja va sortir el 2003, etc. Per tant, efectivament, més països nuclears, i en particular a la regió, són dolents. Que ara haver-hi acords, però tu saps també com jo, si vols analitzar, els països àrabs tampoc volen una regió on l'únic hegemon sigui Israel. Volen algun tipus d'equilibri.
Però és que, perdó, és que...
Estàs d'acord amb que caldria desnuclearitzar tota la regió, sí, sí o no?
Està d'acord amb el que digui Israel.
I el que estic molt d'acord és que Iran, efectivament, no té la bomba atòmica, perquè se li ha impedit per 50...
No diplomàticament.
Se li ha impedit per 30.000 operacions que els serveis secrets israelis han fet durant tots aquests anys per desmuntar tota...
Mentida, també.
Home, i tant.
Bueno, si tens informació directa del Mossad, digueu, però això no està publicat enlloc, David.
Perdona, això és...
Jo utilitzo informació oficial.
Molt conegut, que el que ha impedit que Iran no tingui...
Amb la Hasbara és conegut? Amb la Hasbara, que és l'aparell de propaganda sionista, és conegut, això?
Sí.
És conegut per la Hasbara, ho estàs reconeixent?
No.
Forma part de l'aparell de propaganda o no? És que en quin lloc està
publicat
això? Que Iran
no ha pogut realitzar la bomba atòmica, que si la tingués ja l'hagués disparat a dia d'avui, que és a diferència... Sí, home, sí, clar que sí, perquè és una teocràcia fanàtica.
Saps el que és una fàtua? I que hi ha una fàtua de l'anterior.
Contrària.
Khamenei, contrària, això. Saps o no?
I per això porten anys...
I les fàtues es segueixen. Recorda que el Salman Rushdie quasi li costa la vida.
I per tant, porten anys intentant tenir la bomba atòmica. Sí o no?
Anem a repartir tot l'intervenció. Montserrat.
Sí, bueno, per sortir una mica d'aquesta discussió sobre l'origen i anant una mica al que pot passar, no? Abans has parlat de com s'ha descentralitzat l'actuació militar a l'Iran, el que suposarà, evidentment, complicacions del punt de vista d'aquesta escalada militar, no? Però també s'ha dit, molts serveis diplomàtics han recordat, i alguns dels que parlen a través dels mitjans de comunicació manifesten aquesta sensació que tenen alguns dels que estan allà de martiri respecte d'aquesta situació. I això ens porta necessàriament a la part de la població iraní que participa d'allò que s'anomena en general, ja sé que és molt barroer, fonamentalisme islàmic, no? Per tant, si nosaltres barregem aquestes dues, una pràctica de centralització militar, aquesta situació, amb aquest fenomen i aquesta dimensió del que és la manera en què entomen la religió a l'Iran, això augmenta i, per tant, complica la imprevisibilitat i pot significar un perill.
Si anem a l'origen de la història, sí. El 1947, agafant una proposta britànica de la Comissió Peel, la Comissió de Nacions Unides decideix crear dos estats a la Palestina històrica, que és el nom que es dona al mandat britànic. Res més, no entro en 2.000 anys ni res d'aquest. El nom que es diu amb els mapes, Palestina històrica. I, efectivament, al final, els estats àrabs no ho accepten, no ho accepta cap dels estats àrabs,
normal.
I les coses tal com són. Els dos estats, i ara continuo, hi ha una declaració unilateral al maig del 48 de creació de l'estat d'Israel, es declara la primera guerra, després les altres, etc. Però, què és l'important? Hi ha dos països islàmics no àrabs que immediatament reconeixen a Israel. El primer és Turquia, en el 48, encara que, en el 49, encara que no serà efectiu de jure, de facto, i de jure va ser el 50, i després a l'Iran del Shah. Això, evidentment, el 79 es desapareix, i el que canvia la regió és l'aparició d'un estat teocràtic impulsada amb un fonamentalisme islàmic diferent. A mi, més que fonamentalisme, és molt diferent dels altres, dels sunnites, és bàsicament que és teocràtic i que implica aquesta idea de que no existeix altres països, que tenim unes forces armades, com les libaneses, que són poc rellevants, diguem-ne, en el conflicte, i una Guàrdia Nacional Revolucionària, que és realment l'embrió de la resistència i de la repressió interna i de la lluita externa. Això és el que canvia les coses. Efectivament, el règim teocràtic està tocat, i està tocat per les sancions, va reaccionar amb una repressió brutal des de finals de desembre fins a principis de febrer, després ha continuat, però no tant, amb 20.000 o 30.000 persones massacrades, no en dos dies, com va dir la Hasbara, etc., cosa que és literalment impossible, els haurien de posar tots en fila per carregar-se 30.000 persones durant dos dies. Aleshores, en aquest moment és el que tenim, i això s'ha de baixar, però l'única manera de fer-ho serà amb mecanismes polítics des d'aquesta perspectiva. També hi ha fonamentalisme en el govern israelià, d'altre estil, però hi ha fonamentalista. Molts dels que estan al costat de Netanyahu no són precisament sants i demanen el gran Israel.
Exacte. Són les 9:32. Ara deixo parlar Afra, però abans, conseqüències econòmiques, Lara García.
Hola, bon dia. Doncs fa ara mateix 30 minuts que han obert les borses europees i aquestes amenaces que comentàveu fa una estona de l'Iran de tancar totalment l'estret d'Hormuz han tingut un efecte amb força als mercats. De moment, a tots els índexs europeus cauen amb força, més d'un 2%. L'IBEX 35 a 1,82%. Ja són 3 setmanes consecutives de descens des de l'inici de la guerra. I des de primera hora del matí també cauen les borses asiàtiques, que sempre són molt sensibles al que passa al Pròxim Orient. El Nikkei, que és la borsa de Tòquio, cau gairebé un 4%, i el mateix passa amb el Hang Seng, que és la borsa de Hong Kong. I si ens fixem en el preu del petroli, el barril de Brent, que és el de referència a Europa, puja un 2% i ja s'enfila fins als $113 al barril.
Saludem aquesta hora Miquel Àngel Bové, professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
Com de greus diria que són ara mateix les conseqüències econòmiques derivades d'aquest conflicte?
Bé, aquest procés d'escalada que portem doncs, aquestes 3 setmanes, la idea és això, a mesura que el conflicte es va agreujant, es va complicant, la creu d'assenyalar, la caiguda de les borses, la pujada del preu del petroli, doncs va ampliant les repercussions econòmiques.
I les mesures que aplicarà el govern espanyol en aquest sentit, que aplica des de divendres, què li sembla? Per exemple, aquesta rebaixa del 21 al 10% de l'IVA de l'electricitat i el gas.
Sí, va en la línia de mitigar aquests efectes, d'intentar utilitzar els instruments de política fiscal que té el govern espanyol per intentar reduir una mica aquest impacte del creixement del preu del petroli, dels combustibles, del gas, i, per tant, intentar lleugerir el cost per les empreses i per les famílies. Tot i que si el conflicte segueix escalant, pot ser que aquestes mesures en poc temps s'acabin diluint perquè el preu la superi, el preu dels combustibles.
Clar, i si se't descontrola l'economia, pots abaixar impostos, però clar, no els podràs baixar de zero, exacte. Per tant, no saps quan s'acabarà.
Exacte. Mesures aquestes que s'han d'aplicar doncs, a curt termini per intentar controlar la inflació, per controlar els costos, disminuir els costos de les empreses, però si segueix pujant aquest preu del petroli i del gas, també, doncs hauràs d'intensificar amb altres mesures més potents.
Perquè en aquest cas també hi ha una crítica que diu que aquests impostos no haurien de baixar per tothom, no? És a dir, que fos una cosa més discriminada, no? Les famílies més vulnerables, doncs que sí que poguessin reduir-se, haver-se beneficiat d'aquestes mesures, i les persones que ho poden pagar, diguéssim, que no ho fessin. Vostè és partidari d'aquest esforç, dels que puguin tenir més recursos?
Sí, però bueno, també has de pensar amb el cost de la implantació d'aquests mecanismes, és a dir, baixar l'IVA, la gasolina, el gasoil, el gas, és un efecte que suposa un benefici per tothom, que tampoc no, a la llarga no serà molt gran, i que és fàcil de gestionar. Les mesures per afavorir o per mitigar l'impacte a famílies més vulnerables o sectors més implicats, de fet, també estan pensats la idea d'aquestes anirien per subvencions o per bonificacions directes, el que s'ha comentat doncs, el sector com l'agrícola, el pesquer, el transport per carretera, o aquests bons socials. Per tant, amb una combinació d'instruments, fer alguns fàcilment aplicables, diguéssim, des de la perspectiva de la gestió de l'administració, i algunes més, diguéssim, focalitzades a les persones, als sectors que es veuran més afectats. Per tant, al final hauràs d'anar combinant tota aquesta sèrie de mesures i també anar-les aplicant progressivament a mesura que la situació econòmica s'agreuja.
Perquè això sí, s'agreuja molt. Es pot arribar al punt d'haver d'aplicar restriccions en el consum o la mobilitat?
Això seria una situació molt extrema. Bueno, hi ha algun país, en aquests dies també, asiàtics, que ja estan aplicant restriccions. Clar, de moment no tenim un problema d'escassetat amb el subministrament.
Clar, però per què? És a dir, perquè el Pakistan, per exemple, he llegit que han reduït la jornada laboral a 4 dies.
Sí, perquè, clar, hi ha països que sí que poden estar tenint ja problemes de subministrament. En el cas de la nostra economia, la nostra dependència, diguéssim, del petroli, del gas, del Golf Pèrsic, és poca. És a dir, amb els anys s'ha aconseguit una major diversificació dels proveïdors. Per tant, no tenim un problema, de moment, d'escassetat, sinó un problema perquè els mercats internacionals han pujat el preu. Per tant, si el petroli ens arriba dels Estats Units, de Mèxic, de Nigèria, aquest petroli encara ens arriba. El que passa és que l'efecte que tenim no és tant d'oferta en si mateix, d'escassetat de subministrament, sinó els efectes només del preu. Clar, en una situació molt extrema, arribar a escassetat voldria dir que aquests països que ens proveeixen tant de gas com de petroli tenen problemes per portar aquests productes als nostres mercats.
I hi ha alguna amenaça econòmica que porti Estats Units a aturar aquesta guerra?
Sí, bé, al final també és una decisió del president Trump, no? És a dir, tothom diu que ell fixa molt amb la borsa, si cau Dow Jones, si cau el Nasdaq, és una cosa que sembla que amb ell el fa reaccionar. També si els seus votants, comentava abans, a les eleccions de mig termini, al novembre, si els seus votants també són molt sensibles al preu dels combustibles, de la gasolina, estan acostumats a petroli barat, per tant, pensant en estratègies ja electorals, de dir, bueno, m'interessa no allargar excessivament, també dies enrere es parlava del cost econòmic d'aquesta guerra, es parlava de 1.000 milions de dòlars cada dia, i això vol dir dèficit públic i vol dir problemes macroeconòmics, potser a mig, no a curt, però sí a mig termini pels Estats Units. I per tant, si ens fixem en aquests indicadors, el fet de que això també es derivi a un increment d'inflació als Estats Units i, per tant, tot allò que va prometre el Trump en les seves eleccions de baixar la inflació, de tindre una economia potent, se li ensorra una mica i, per tant, això ens dona certa esperança de que tampoc tingui una estratègia d'allargar aquest conflicte molts mesos.
És Miquel Àngel Bové, professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, moltes gràcies.
El ministre Planas fa pocs minuts deia això.
Que todo el mundo asuma la responsabilidad de la gravedad del momento. Esto no puede recaer únicamente sobre las espaldas del gobierno de España ni sobre la Unión Europea. Tenemos cada uno que nosotros, yo lo entiendo perfectamente, para manteniendo la rentabilidad, pero tanto en el sector primario como sobre todo en la industria y en la distribución, tener mucho cuidado de que los ciudadanos realmente no se vean gravemente afectados.
Doncs aquestes són les mesures paliatives del govern espanyol, que són paliatives perquè ajuden a contenir la situació actual, però si s'entra en una crisi global, tots els experts apunten de que això ja seria una altra cosa. Rafael.
Sí, en aquest sentit. Recordem quines eren les promeses econòmiques de Trump. Bàsicament giraven en tres punts. Reduir el dèficit públic, aconseguir un preu del dòlar relativament barat per al tema del dèficit. Recordem que el país més endeutat del món és Estats Units, en aquest sentit, i que alguns dels compradors del seu deute no són fiables i el poden vendre en diversos moments. Va ser important per Groenlàndia. I el tercer, tenir un preu del barril de petroli relativament baix. En el moment que va començar estava sobre 60, com a mitjana, i ara està sobre 113. Aquestes tres premisses han saltat per l'aire. L'or ja no és refugi, la gent està utilitzant el dòlar perquè el petroli el compres en dòlars, excepte els que ara ha autoritzat Iran, que s'estan comprant en yuans, diguem-ne, els països que ha deixat passar per l'estret d'Hormuz, i la situació, per tant, sí que se li pot complicar des d'aquesta perspectiva. Segona derivada, per mi, important. Tot depèn de la inflació. Recordem, el gas està amenaçat més que el petroli. En aquest moment hi ha un crash amb el gas. El petroli està dient... És com si tinguéssim dos crisis de les anteriors amb una. Però l'important serà tot el tema dels subministraments, de les cadenes de subministrament, i com repercuteix això en la vida quotidiana. Si puja la inflació, els bancs centrals, tant europeu com el nord-americà, encariran el preu del diner i això generarà conseqüències que tronarem a la butxaca molt més enllà que a l'anar a omplir el dipòsit de gasolina. Aquesta és la bomba que està utilitzant Iran, com comentàvem abans, amb aquesta guerra mundial de seguretat i energètica. Per als països del sud-est asiàtic, com deia el professor Miquel Àngel, la cosa és molt més important perquè depenen molt del subministrament d'aquesta zona i per un estret tan important com el del Bab el Mandeb i el d'Hormuz, que és el de Malacca, per al que passen la majoria de mercaderies, diguem-ne, per aquest país. Aleshores, la situació és complicada, Índia la té, per això es va autoritzar ja abans a l'ús del petroli rus. Per tant, la situació és enormement delicada i el que pot passar, el que jo intueixo, són dues coses. Una, hi haurà un progressiu desacoplament dels interessos a mitjà i llarg termini d'Estats Units i d'Israel. Parlo dels governs. A Israel li pot interessar mantenir això per aconseguir el que, espero que el David estigui d'acord, és una taca per la gestió de Netanyahu, perquè s'ha dit que en el 7 d'octubre va haver-hi errors d'intel·ligència important. No, millor dit, no van haver-hi d'intel·ligència, com a l'11 de setembre.
De negligència.
Sinó de negligència amb l'anàlisi de les dades, que és el que va passar.
Sí.
I això ho vol compensar cara a les eleccions. I la segona derivada és si hi haurà un atac de terra o no. Jo tinc dubtes. Estic convençut, i ho sabrem d'aquí a pocs dies, que si hi ha atac de terra no serà l'estrat d'Otmur, sinó la illa de Jar, que és més defensable. Un atac de terra a Hormuz significa una escalada brutal de la guerra. Per tant, jo crec que estem davant de 48-72 hores...
Si es bloqueja Hormuz, no creus que és...
Però és que de moment no està bloquejat i no li interessa a Iran bloquejar Hormuz. El que està fent és complicar molt el pas. No està passant el trànsit als 150-200 vaixells que passaven.
Però no està aturat del tot. Afra.
Anem a veure. Primer, he gaudit del debat primer que s'ha tingut i agraïda per poder-lo escoltar i viure. Per altra banda, jo potser més una pregunta dirigida al professor en el sentit de si les Nacions Unides han perdut un cert sentit quan s'erigeix, evidentment, i s'ha de respectar la legalitat internacional, però tenim diferents espais on el dret a veto impedeix en mans de 5 grans països que ara mateix la pau s'estableixi arreu del món. Aquesta seria la primera pregunta, no? Potser una mica aquesta línia de crítica sense negar la necessitat de la legalitat internacional. I una segona pregunta que aniria més encaminada cap al paper dels Estats Units, perquè, clar, vostè deia, no? Ara mateix el que es pot fer és minimitzar l'impacte, però en cap cas es resoldrà el problema fins que no arribi la pau, no? I llavors la pregunta és, en les darreres hores s'està parlant que Estats Units pot arribar a sortir del conflicte que ell mateix ha iniciat, el senyor Trump, però això en cap cas garantiria la pau a l'Orient Mitjà, no?
Doncs, si permet, Ricard,
sí,
a veure, sobre el tema de Nacions Unides. Nacions Unides està en una profunda crisi política i institucional, financera. Si no es resol el problema de liquidesa, el juliol haurà de tancar més coses de les que ja ha tancat en aquest moment, i també, diguem-ne, de legitimitat externa. Tant és així que avui en dia algun dels 193 estats membres que la conformen no firmarien la carta original, diguem-ne, que prové de l'Aliança Atlàntica, diguem-ne, de la carta que van firmar els països juntament amb Estats Units per fer oposició a les potències de l'eix amb la Segona Guerra Mundial. Aquesta crisi és seriosa perquè, si us fixeu, no ha aconseguit res amb els grans conflictes dels últims temps. Síria, 12 anys abans de que es resolgués pràcticament solet, diguem-ne, amb ajut a forces diverses i amb la sortida per cames de l'Assad i el refugi a Rússia, i tampoc amb el tema de Gaza, per diversos bloquejos, i ara tampoc en aquesta qüestió. Hi ha una sorpresa que jo crec que es pot resoldre en les properes setmanes, és l'Assemblea General no ha actuat. L'Assemblea General, quan no s'ocupa de temes de seguretat, el Consell de Seguretat pot actuar. Ho va fer amb la guerra d'Ucraïna. Tenim diverses condemnes de l'Assemblea General, pràcticament unànimes, només amb 5 països en contra en aquest sentit. Per què? Perquè estan dividits. Si us fixeu, en aquest moment la gran notícia és que els blocs diversos, algunes conferències diplomàtiques, altres organismes en què s'organitza el món, estan dividits sobre aquest tema. El G7, el G20, la OTAN, la Unió Europea i els BRICS. Els BRICS també estan dividits. Recordem que dels BRICS en aquest moment són membres Emirats Àrabs Units, que ha rebut per part d'Iran i el propi Iran. Els BRICS no han estat capaços de tenir una postura unitària.
Pau.
Sí, sobre aquest tema, perquè vull entrar a la qüestió econòmica, Nassos, sobre aquest tema, dir que, a veure, l'elefant a l'habitació és que els propis Estats Units han sortit, com vostè sap, de 66 tractats, de la UNRWA, de la ONU, vull dir que els primers interessats, carai, tu, no podré parlar avui, d'alguna manera carregar-se aquest dret internacional, en aquest cas, i el principal actor són els Estats Units. Sobre la qüestió econòmica, a veure, l'alimentació s'ha encarit, en el cas de l'estat espanyol, pràcticament un 40% ja des del 2021. O sigui, portem un encariment, com sabeu, brutal, que a més té un impacte de classe molt més profund en les classes populars, que pràcticament paguen un 20%, contràriament o en oposició als decils més grans de renta, que paguen un 5% per l'alimentació. Per tant, la situació és molt dura. I es parla molt del petroli, però s'ha mencionat la qüestió dels fertilitzants, que per mi és molt més clau. És a dir, hi ha hagut un encariment també dels fertilitzants, fixeu-vos, pràcticament del mateix percentatge des de 2022, d'un 44%.
En el moment de sembrar,
efectivament, i ara mateix, només des de l'inici de la guerra, hi ha hagut un augment del 35% dels fertilitzants. A més, l'impacte del preu dels fertilitzants acostuma a tenir un desfasament d'uns 6-9 mesos a la butxaca del consumidor. Per tant, estem parlant de que potser l'impacte més bèstia a l'alimentació serà a finals d'aquest any. D'acord? Estem una mica com la granota aquella que està en una olla bullint i que es va pujant la temperatura i que, bueno, no ho notes. O, un economista que segueixo molt deia, és similar al que passava al principi del Covid, que estàvem a punt de viure una situació absolutament brutal, però com que encara no havia arribat aquí, ens semblava que no impactaria. Ahir ja vam veure que Eslovènia s'està racionant el combustible, que Austràlia van tancar 147 sortidors de gasolina, etcètera, etcètera. Recordem que la meitat de l'alimentació del món depèn del nitrogen sintètic. Per tant, és molt més important l'impacte que tindran els preus de l'alimentació, la qüestió dels fertilitzants, fins i tot, que la qüestió de la gasolina. Sobre les mesures, per tant, el ministre t'ha dit, bueno, vivimos en una economia de mercado, tal, 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 tal. S'ha demostrat ja també que topar preus en una situació de xoc exogen de béns essencials, com va passar el 2022, és una bona solució. Isabela Maria Weber ha analitzat que el 2022, per exemple, en el cas d'Alemanya, per haver arribat tard a topar els preus, es va perdre pràcticament un 4% del PIB. I que, a més, han demostrat en un paper molt interessant que hi ha una correlació brutal entre el temps que es va tardar a topar els preus i l'augment de l'extrema dreta alemanya. És a dir, qui està sucant pa amb tot això, especialment en el cas d'Alemanya, però no només, és efectivament l'extrema dreta. En qualsevol cas, topar preus, efectivament, no és la solució, perquè sí, única, em refereixo, i estructural. Perquè el que estàs fent és un pedaç per evitar aquestes dinàmiques especulatives del primer moment on els agents econòmics s'intenten anticipar...
Una tireta.
Efectivament. S'intenten anticipar sent ells els que en surtin guanyant, però sí que a llarg termini, si hi ha un problema a les cadenes de subministrament, especialment de nitrogen sintètic i de fertilitzants, això serà dramàtic. Per tant, l'altra qüestió més estructural, que a més m'agradaria assenyalar que, coi, a Catalunya... Estaria bé que a part d'experts en economia en general o el que sigui, doncs en portéssim alguns i tal, és la qüestió de la transició ecosocial o de la sobirania alimentària. És a dir, tenim agents a Catalunya, ara mateix el dissabte es va celebrar un acte molt important per la sobirania alimentària, promocionat per l'Assemblea Catalana per la Transició Ecosocial, i hi ha molts experts que fa molt de temps que ens diuen no pot ser que tinguem una economia i una alimentació tan dependent no només dels combustibles fòssils, sinó també de l'economia mundial. Que necessitem un model més autocentrat, que necessitem que, d'alguna manera, substituir aquesta agricultura tan dependent de combustibles fòssils i amb nitrogen, fòsfor i potassi per un altre tipus d'agricultura. Escoltem aquesta gent a casa nostra, perquè això, que sembla com una mena de carta als Reis, de l'esquerra, tal, acabarà sent el menú polític del dia a dia, perquè no hi ha solucions a curt termini que no passin per això.
Montserrat.
Petites comunitats amis amb una economia pròpia i autàrquica seria segurament per mi també un paradís. El que passa és que crec que és una mica complicat. Jo el que em volia referir, les mesures que ha pres el govern tenen a veure sobretot, bueno, a baixar l'IVA en general, de productes diversos, però bàsicament centrats en el sector primari, no? Agricultura, la ramaderia i demés. El BNG havia proposat i jo crec que té sentit i s'ha encaixat el sector de la construcció tenint en compte el problema gravíssim que tenim en matèria d'habitatge, que amb ells no els hi arriba, això. És a dir, aquesta... ara parlava el Pau de derivades mil respecte de qui hauria de ser, on s'havia de posar el focus per intentar que l'economia al final no patís, no? Deu ser molt difícil, no solament això que deia el ministre, que confiava quasi bé en la bona moral de cadascú, de que no aprofitar-se en la cadena alimentària, en la cadena de subministraments diversos. Jo crec que és una mica naïf aquesta perspectiva, una mica ingènua, perquè si hi ha una oportunitat sempre hi ha algú que se n'aprofita, però també en el fet de com s'ha fet aquesta distribució de qui podria rebre les ajudes, no? Més enllà que després aquestes ajudes, perquè es diu tot el dia que són decrets llei, per tant necessiten una convalidació parlamentària, més enllà de que trobin aixopluc en el Congrés dels Diputats. Però aquesta sensació de que alguns sectors queden al pairo, no? Queden sense aixopluc, i d'altres, en canvi, per la sensació de que un menja un tros de carn o ha de menjar unes verdures, però en canvi no es menja els ladrillos, no? La construcció, algunes queden fora de joc. Això, des del punt de vista del que seria un plantejament per part del govern, no és una mica contradictori? És a dir, al final necessitem que això es produeixi, no?
En part és el que us havia dit, és a dir, estem intentant tractar la tercer cercle del conflicte, que és aquesta mundialització en temes energètics, econòmics, de seguretat, que són molt diferents en diversos països, com ja s'ha dit, i les dependències de cadascú. Aquí tenim dificultats amb l'energia. Som una illa, això ens va complicar problemes amb el cas de l'apagada general, però al mateix temps tenim una força distribució. Tenim, per la bona visió del Pere Duran Farell, en el seu moment una menor dependència del gas del Golf Pèrsic, perquè ens ve d'Algèria, tot i que tenim la dificultat de que el segon gasoducte, el que passa pel Marroc, està tancat actualment, però tenim diversificacions diverses en aquest sentit, però no es pot atacar tot. Jo crec que tens raó en aquest sentit. Les mesures han anat a la ciutadania en general, el que nota, i al sector del transport, i al sector primari, bàsicament. Podrà en altres. Són mesures per 3 mesos, són un pedaç. Estan esperant que digui la Unió Europea. Em consta que al Consell Europeu el que es va discutir és si hi hauria, com en el cas del Covid, excepcions per al tema de l'endeutament públic, com hi ha en el cas de la defensa. No es va arribar a acord, per al que jo sé, va haver-hi molt debat, però no va haver-hi acords en aquest sentit, perquè ningú sap què podrà dur això. Insisteixo que ho veurem ràpidament i no oblidem que això li està afavorint a Rússia amb el tema de les seves exportacions, però que també tenim la feblesa de Xina. Xina, ho vaig dir en aquest programa l'última vegada, havia comprat durant el 2025 de l'ordre d'11 milions de barrils diaris durant tot l'any, pràcticament, o en 6 mesos, que és el dèficit que té. Xina utilitza 16 milions de barrils de petroli diaris i en produeix entre 5 i 6. Les altres els ha de portar de fora. En aquest moment ha aturat fins i tot la venda de les petites refineries que té, que treballen en yuans i no en dòlars, perquè treballen en petites quantitats, i utilitzant també la flota fantasma que utilitza Ucraïna i altres per aquest sentit. Jo crec que la pressió d'aquests països i el sud-est asiàtic i de Xina serà important. Insisteixo, tot dependrà del que baixi la borsa i del que diguin els que més influeixen amb la política de Trump, que són el que Mark Carney va denominar a Davos hiperescaladors, és a dir, les grans tecnològiques.
Tenim 2 minuts, David, per tancar.
Jo crec que les mesures que es divideixen en aquests dos decrets, un va amb la bona línia, que és la baixada d'impostos amb això. Vull precisar una cosa perquè la gent ho entengui. El cost del combustible és on es produeixen el creixement de tot el procés de la guerra i de les dificultats de subministre globalment, va sobre el terç del cost. L'altre, entre un 10 i un 15%, és el marge de les empreses distribuïdores i les benzineres, diguéssim. I el 50% del cost de la benzina són impostos. Val? Que, a més, es produeix el contrasentit de que quan hi ha aquesta inflació, l'Estat recapta més. Val? Per tant, el marge per actuar sobre una tensió inflacionista curta, sobre això, per la baixa d'impostos, crec que és el camí adequat, és el camí encertat, i tant de bo perduri en el temps, i també s'arrossega això en tot el sector de l'energia. Ara, aquí el factor temps és absolutament determinant. Això és una primera bateria, està per 3 mesos, ningú sap quin és això, com s'acaba, i veurem. Però vaja, en aquesta part va amb la bona línia. La segona part, que és el decret de sumar del teatre aquest de sumar, doncs això ja se sap que no anirà enlloc.
Rafael, gràcies, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta hora de masterclass que ens ha fet avui al matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Tornarà aviat, no?
Sí, espero. Espero,
tal com pinta el panorama,
pintar aquests temes, perquè parlem una mica de la situació del règim i dels possibles acords d'Abraham en un altre moment.
Doncs miri,
si Israel intenta no buscar solucions tàctiques. Algun dia haurem de discutir sobre si Israel aconseguirà superar el dilema de seguretat treballant només tàcticament i no estratègicament, a mig i llarg.
Debat interessantíssim.
Doncs ho farem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, professor, que vagi bé.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
El meu germà va tornar per Setmana Santa i els dos vam notar com havia empitjorat la mare. Cuideo ens va trobar una cuidadora i un fisio que l'ajuda a treballar la mobilitat. Cuideo!
Pors. Tots en tenim alguna.
T'agraden els tios, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem, tu seràs la tempesta. Ens fan créixer.
Jo mai mai. Nova temporada disponible a la plataforma 3Cat.
012, la millor resposta.
Em vas dir que la teva companya es jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.